perquè després del Joshua Tree va deixar la passió per U2, però en canvi va continuar la seva passió pel còmic. Avui parlem dels còmics nord-americans, aquells de grapa.
De grapa, que tot i que sovint
es recopilen.
A més, ara es fan ja pensant en la recopilació.
Avui ensenyarem aquestes recopilacions de la càmera web, però abans tenim una notícia allò d'última hora.
Sí, exacte, i és que el proper 12 de gener s'estrena al Teatre l'Alegria de Terrassa l'adaptació teatral del Cutlass de Calpurnio, que és un western que segur que si alguna vegada algú l'ha vist se'n recordarà, perquè està dibuixat amb ninots d'aquells
de pal. Totalment,
exacte.
Sí. Però, la mínima expressió.
Que això també hi ha gent que el mira i diu, ui, això ho fa qualsevol. I realment, llegint el Calpurnio, un se n'adona que no ho fa qualsevol en l'estil, hi ha algunes planes que són magnífiques. El Cutlass va néixer ja fa temps a la revista Makoki, després va estar molt de temps al País amb el suplement de tendències dels divendres, i ara em sembla que surt al diari gratuït 20 minuts, i s'ha adaptat a algunes de les millors aventures. En part el Calpurnio ja ha col·laborat i a l'estrena el proper dia 12 de gener i estarà present a aquest teatre, i després fan gira per tota
Catalunya. Recordem que és el Teatre Alegria de Terrassa. Estem ensenyant los TVOs de nostra infància, un recopilatori que també és notícia i que no té a veure amb la grapa nord-americana.
Exacte. Això ho he portat perquè és el que em van deixar els Reis fa un parell de dies, el diumenge pel matí, quan em vaig aixecar, m'havien deixat aquest volum de l'Antoni Guiral, editat per Ediciones el Jueves. És una continuació d'un altre que es deia Cuando los cómics se llamaban TVOs, on feia un repàs a l'Escola Bruguera del 45 al 63, i ara continua del 64 al 85, que és l'any 86, que és l'any en què aquesta editorial va plegar. Jo és que sóc molt fan de Bruguera, i a més és que deien Bruguera és Espanya, no? Sí, però jo encara diria més, Bruguera és Barcelona, perquè es feia aquí, i tot aquest ventall humà de personatges que, tot i ser de còmic, tenen molt a veure amb el carrer, es feia aquí, no? I a més el recorregut està molt bé, és un llibre interessant de llegir, i a més hi ha moltes històries afegides, que també és bonic de mirar. Es fa un repàs a autors, es fa un repàs a personatges, a capçaleres, i a més inclou un CD amb historietes. Jo crec que és una lectura maquíssima, i jo almenys estic molt content i m'ho estic llegint molt, molt content.
Doncs sí, són diferents, les històries nord-americanes que ens portes ara, des de tots els punts de vista d'univers i gràficament. I comencem amb Alan Moore. Per què és tan important aquest senyor?
Sí, jo el nomeno molt, de fet, i seguirem parlant perquè s'està rodant la pel·lícula de Watchmen, que és el còmic que ara ha sortit una edició en català per part de Planeta, i ja vaig dir que estava considerat una de les millors de les 100 novel·les, segons The Times, i és un dels còmics més influents. L'Alan Moore té una relació, que és britànic, i té una relació d'amor-odi amb el comic book. Ell, sobretot, viu del comic book, però de vegades es baralla amb les editorials, se'n va, torna. El seu última aproximació ha estat va crear una línia que es deia ABC, on va fer les últimes produccions que ha tret guionitzades per ell. Una línia de personatges, sobretot inspirats en novel·les de butxaca i en els còmics mateixos. Ara Norma l'està reeditant, aquesta línia, reeditant o en alguns casos traient novetats amb personatges com per exemple els Top Ten, que és una història de la història tampoc ara ja no és tan original, que és la ciutat on tothom és superheroi. La gràcia del Top Ten és que ho fa des del punt de vista de la comissaria de policia i des del dia a dia. I és molt divertit perquè, de fet, ve a ser una versió en còmic i en clau superheroica d'una sèrie de televisió que va tenir molt èxit, que era Cançó Trista de Hill Street. Però, a més, té molta imaginació. I un còmic complementari a Top Ten és aquest 49s, els del 49, que és, diguem-ne, la creació d'aquesta ciutat tot després de la Segona Guerra Mundial. I és molt distret, és un gran homenatge als personatges de novel·la de butxaca que proliferaven durant la Segona Guerra Mundial, i on hi ha, pues, des de mad doctors nazis molt dolents a herois que descobreixen que surten de l'armari i descobreixen que són homosexuals. Un altre còmic molt interessant de l'Alan Moore dins aquesta línia és Prometea, que és, diguem-ne, una historieta sobre la icona de l'heroïna, però realment és un còmic molt complicat, perquè tot i que té molta aventura, també té molts i molts referents intel·lectuals. I segons avances la lectura, és tot un estudi antropològic sobre el personatge de la icona de l'heroïna a través de la història, a través de la cultura popular, i també, bueno, fa un recorregut pel significat de la màgia, no la màgia d'il·lusionisme, sinó la màgia
dels sacerdots i les sacerdotisses, no?
Exacte, i l'alquímia. I a més està dibuixat per un senyor que es diu John Williams III, que J.H. Williams III, que fa unes composicions de plana molt, molt xules i també carregades de simbolisme, perquè hi ha molt de simbolisme a Prometea. És una lectura difícil, però molt, molt, molt interessant.
I acabem amb Alan Moore recomanant...
Exacte, a l'Albion, que està, de fet, és la idea és Alan Moore, però està fet el guió per la seva filla, i busca treure de l'olvit un seguit d'herois anglesos que van sortir durant els anys 60, alguns van tenir èxit a Espanya, com Zarpa de Acero, i no està mal, sobretot, si recordes aquests herois, si no, és una lectura una mica complicada pels referents. I també juga al metalenguatge de jugar a dir que realment aquest personatges oblidats van existir realment. O sigui, l'Alan Moore sempre és interessant, encara que siguin guions fets per la seva filla. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America.
Amb Rufus Wainwright de fons, parlem d'un segell que s'anomena Vertigo.
Exacte. De fet, l'Alan Moore és culpable de l'èxit d'aquest segell, en part perquè ell i un seguit de guionistes anglesos que van aterrar als Estats Units amb una mena d'invasió britànica que va succeir a finals dels 80, van llançar aquest segell que se'n diu Vertigo, també als Estats Units. I les sèries, la gràcia que tenien, a més del seu component força adult i allunyar-se una mica o bastant dels superherois, era que també són sèries que normalment acabaven. Se'n van produint relleus, i el més important és Fàbules, del qual ara Planeta ha editat les dues primeres arcs argumentals, que es poden dir així, independentment, en un únic volum. I està molt bé, m'ha agradat molt, és molt fresc, i de fet als Estats Units s'estan portant des de fa ja uns anys força premis. És una història de, diguem-ne, els personatges dels contes tradicionals existeixen realment i viuen entre nosaltres.
Jo estic veient aquí els tres porquets prenent cafè amb dues noies.
Sí, i viuen entre nosaltres perquè van ser expulsats del seu regne imaginari. El punt de partida és una mica sorprenent, però realment està portat amb molta gràcia. A més, recupera el to tèrbol que tenen molts d'aquests contes originàriament. Rescata personatges com, per exemple, la germana de Blancaneus. Ningú se'n recorda de que la germana de Blancaneus tenia una germana. Doncs el primer arc argumental s'investiga en l'assassinat en clau policíac, una investigació feta pel Llop, per cert, i el segon arc és una versió molt lliure de la rebel·lió a la granja del George Orwell. És un còmic realment sorprenent, molt fresc, que jo m'ho he passat molt bé rellegint aquestes primeres històries, i que és una oportunitat perquè Planeta ha seguit traient, o sigui, de fet, va treure primer històries posteriors a aquest inici, i aleshores un bon moment per reenganxar-se amb aquestes primeres, i realment està molt bé i és de lo millor que surt del Sergei Vertigo ara.
Parlem de fàbules, leyendas en el exilio, aquests personatges de conte exiliats, i recordem que sempre tenim la càmera web oberta, però en el cas de la secció del company Daniel Fernández, sempre que anem parlant dels còmics els estem ensenyant tota l'estona les vinyetes. Per si... De fet, com que ho fem tota l'estona, a vegades no mencionem que tenim la càmera oberta i que es poden veure aquests còmics, com per exemple un altre que es diu DMZ.
Sí, són les sigles de Zona Desmilitaritzada. I no està malament, no és tan bo com Fàbules. És una història en la que un fotògraf... descriu una teòrica guerra civil als Estats Units propera, no? O sigui, evidentment és molt impossible, però és la societat, o sigui, no és futur, sinó és tot actual. Evidentment està posant l'ull a conflictes armats recents com els Balcans o actuals com l'Iraq, i a més busca sobretot el patiment de la gent del carrer. El guionista, el Brian Wood, ve del còmic independent, i realment és un còmic que no està malament, que és molt amb un missatge força antibel·licista, i és una de les sèries de més èxit ara del Sergei Vertigo als Estats Units, i ara ha sortit el primer àlbum també de la mà de Planeta. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove.
I acabem comentant la recuperació de First Comics.
Exacte.
Què n'hem de dir?
De fet, tot aquest procés de l'Alan Moore, del Sergei Vertigo, té un inici a principi dels 80, quan comencen a sortir editorials independents, però que volen fer còmics de grapa populars, és a dir, no còmics underground, sinó seguir l'esquema, però així fugir de l'autocensura de les editorials. Vam recomanar molt Nexus fa un parell de setmanes amb el Raül Mincinella, i he estat llegint aquests dies John Sable, que és una altra de les col·leccions de First Comics, que era una editorial que va fer fallida i els drets havien estat de molt difícil recuperació fins ara. I el John Sable és un còmic que m'ha agradat molt, que és només una història d'acció protagonitzada per un mercenari, però és un perfecte exemple de gran còmic d'acció amb moltes aventures, trets, persecucions, molt ben dibuixat, i que realment és una lectura que es llegeix ràpid, bé, i no té complicacions, i que és un dels millors còmics d'acció que es van fer als 80 als Estats Units.
Hi ha altres títols que podem dir ràpidament el seu nom?
Hi ha el Nexus, que hem recomanat, que és el millor de First Comics, i després Grimjack, que a mi m'ha decepcionat. És una història d'un caçador de monstres, i jo crec que els anys li han sentat una mica malament.
No ha passat bé el temps. Doncs aquestes són les recomanacions d'avui del Daniel Fernández. També tenim a l'escenari del Cabaret Elèctric la Coni Díaz. Coni, bona nit i benvinguda.
Bona nit.
La Coni ens ve d'una botiga molt especial que s'anomena, no sé si he de dir el nom sencer, Rock 01 Baby Cool, o només dir-li Baby Cool.
Cool Baby.
Cool Baby, Cool Baby. Doncs ho teníem apuntat al revés. Una botiga que està al carrer Bonavista de Barcelona, que s'anomena Cool Baby, i que, per dir-ho així d'una manera fàcil i ràpida, en comptes de vendre doncs roba per nens amb ossets i amb floretes, doncs hi podem trobar una pinça punk. Per exemple.
Exacte.
No sé si dels referents del món del còmic i dels superherois que ens en parla a vegades el Daniel Fernández, teniu alguna icona estampada en algun pet o en
de
algun body?
De moment no, però potser de cara a l'estiu em sembla que algú n'hi ha. Té unes superhéroes femenines estampades en una samarreta. Però quan arribaran no ho sé, perquè venen de Califòrnia i entre les aduanes i tot, adivina.